Vam així a les 5 i 4 minuts. Tornem en tota l'actualitat quan siguin les 6.
Més informació a ib3notícies.com.
I un any amb tu.
Tentol.
Heu de saber que Llucia Ramis ha publicat la seva primera obra de no ficció titulada Un metro cuadrado, un assaig sobre el problema de l'habitatge.
Tentol, amb Margalida Mateu i Xisco Nadal.
Moment per encetar aquesta tercera i ja la darrera hora del programa d'avui. Ho fèiem amb en Toni Cardell, que és aquí amb nosaltres al control tècnic. I avui ja ho anunciàvem. Tenim la companyia de l'escriptora Llucia Ramis.
Un metro cuadrado de tierra es bastante. Un metro cuadrado con tapia de piedra. Todo el rodeado, que la gente sepa que todo eso es mío y nadie se atreva.
Ara mateix, xerrar d'habitatges, parlar de preus impossibles, de contractes inestables i d'una sensació compartida, la de no saber mai fins quan podràs quedar allà on vius. I la mallorquina, Llucia Ramis, ha decidit convertir aquesta experiència en matèria literària. Després d'anys de novel·la, debuta la no-ficció amb Un metro cuadrado, un llibre que recorre les 10 cases on ha viscut i que al mateix temps retrata una crisi que va molt més enllà de l'experiència individual. Un tema que volen debatre en profunditat precisament amb ella, el Llucia Ramis.
En profunditat.
I és aquí a IB3 Ràdio, Llucia Ramis, com estàs?
Molt bé.
Benvinguda.
Moltes gràcies.
Això de per Pasco venir és una tradició ja per tu, eh?
Sí, sempre que no caigui massa a prop de Sant Jordi, que llavors m'és complicat venir.
T'entro molt qualque any ha passat.
Sí, sí, sí.
Però ben guanyar caigut bé i aquí te tenim sí. Per presentar aquest darrer llibre teu, Un metro cuadrado, que anem, a més que va guanyar el Premi d'una ficció de llibres de l'Asteroide,
sí.
Una editorial fantàstica.
Sí, molt guapa. Sí. De fet, sortirà en català el 13 de maig a Anagrama, que és la meva editorial en català. El que passa és que, com que havia guanyat aquest premi, primer havia de sortir en castellà.
En castellà, bé. Sí, t'autotraduiràs tu mateixa?
Ja l'he escrit jo.
Sí.
Jo sempre escric simultàniament les dues llengües i així no m'han de traduir.
Problema.
Sí, sí, sí.
No, Llucia ha vengut i també ha quedat a Raquel Agüeros, perquè és la nostra estimada Coreta, que avui també és testimoni del lloc que més o manco expliquen a Llucia en aquest llibre, que és canviar de casa, fer mudances, lluitar per trobar una casa en bones condicions.
Bàsicament perquè en Raquel Agüeros, poden donar la xifra, s'ha canviat quantes vegades de casa?
De 8.
Mare meva.
De 8. Sí.
I que sents la inestabilitat?
La vaig sentir, no sabia per què, però després de les 5-6 primeres em vaig adonar que me desestabilitzava molt emocionalment, no? I vaig aprendre a no acumular massa, perquè, clar, després sí, ho has de moure, i no és un puesto fixo. I, sí, i després ja, com que jo me vaig dir a jo mateixa, mi hogar soy yo, no la casa en la que estic vivint.
T'ha passat això, Llucia?
Un poc és una mica la pregunta que fa que escrigui aquest llibre, no? Jo d'on som? Perquè quan tu sents que pertanys a un lloc que no te pertany, dius, jo d'on soc, no? I sobretot que jo fa 30 anys que visc a Barcelona, però me sé molt mallorquina, i no sé si som d'allà, si som d'aquí. Quan va la pandèmia durant el confinament, molta gent a Catalunya me deia, com així no tornes a casa teva? Jo deia, fa 25 anys que visc aquí. No sé què dir-te, no? Llavors, és això, no? I sobretot que quan has passat per tant de pisos i tots els pisos has intentat convertir-los en llar, pensava, per què no eren casa meva? Per què no eren casa nostra, no? I és aquesta sensació d'inestabilitat, perquè des del moment que tu signes un contracte de lloguer de 3 anys o de 5 anys, comença un compte enrere que fa que no puguis sentir-te mai com a recer, no? Jo crec que les llars, o sigui, casa nostra, és aquell lloc que sents que no te poden fer fora, no? I ara, cada vegada més és habitual que, sobretot a les persones que viuen de lloguer, no puguin tenir mai aquesta seguretat, encara que faci anys i anys i anys que viuen en un lloc determinat.
El llibre és molt interessant perquè, efectivament, fas una repassada de totes les cases on has viscut, els anys, els llocs, també que pagaves, que això també és molt interessant, com amb aquests 30 anys ha anat evolucionant el preu, que és una passada, que sí. En parlant cada dia, però...
I el preu va pujant, però els salaris no pugen, al contrari, fins i tot en els temps de crisi, després de la bombolla immobiliària, a mi em van fer retallades, i jo no gosava dir-li a la persona que m'allogava el pis si em podia fer una retallada, i a mi també, no? Perquè pensava, se pensarà que no som solvent, llavors, no diguis res, i comparteix pis, jo he compartit pis a unes edats que jo em pensava que ja no hauria de compartir pis, i no només això, m'he anat a viure amb al·lots meus, que no tenia cap ganes, perquè feia 2 mesos que els coneixia, i deia, ara què he de ficar aquest senyor a casa meva? Clar, i teníem una història d'amor...
Quina bobi!
No, clar, jo teníem històries d'amor en el temps d'un tràiler, perquè al cap de 5 mesos ja no m'ho suportàvem, no?
És que si te'n vas a viure un segon dia...
Però és que però havia de dividir despeses, sí, no podia fer una altra cosa.
Jo crec que aquest és un pot de màgia d'aquest 1 metro quadrado, llibre que des d'aquest programa recomanam, perquè a tots m'ha fascinat aquesta mescla de xafarderia personal que a mi que ja me tenies, i llavors d'estudi sociològic, que quan deien a Margarida, clar, jo he estat apuntant 240 euros pagades pel primer pis,
sí,
que tenia 77 metres quadrats...
Quan?
77 metres quadrats, 240 euros.
Amb despeses incloses, en aquest cas. Els altres estaven a part, però en aquest cas les despeses estaven incloses.
Clar, i acabes amb un... a sa pila, que amb un de 47 metres quadrats, i gairebé la meitat, i costa gairebé el triple, perquè són 650 euros.
I alerta que aquesta és hipoteca.
Això és hipoteca.
Que això és hipoteca, que ara una hipoteca són 650 euros, quan els lloguers a Barcelona no n'hi ha per sota de 1.000. I, per tant, la meva veïnada de davant paga 1.000 euros pel mateix pis pel qual jo, amb hipoteca, estic pagant 650. Clar, això és inviable. I sobretot que genera aquesta cosa de dir, me provoca més angoixa no saber on podré anar d'aquí 3 anys que, perquè veiem aquest lloguer, que sabré que estiré 30 anys hipotecada amb una entitat bancària. És molt raro, això, no? I després hi ha una altra cosa que ens diuen molt, sobretot en els inquilins, no? en aquestes persones que vivim de lloguer, que és que tothom vol viure en el centre. Aquest llibre demostra que jo he viscut en el centre de Barcelona tota la meva vida. He viscut a Gràcia, he viscut a l'Eixample, però sempre he viscut a puestos que hi eren a trossos, que no s'aguantaven drets, i que tu els feies teus i els arreglaves, pensaves, bé, això serà temporal, no? Aquesta manera de viure una mica dins la precarietat. I a poc te vas adonant que no només aquesta precarietat se va accentuant, sinó que, a més, aquells llocs també comencen a ser inassequibles, malgrat que els pisos continuïn sent els mateixos i siguin igual de petits i siguin igual de vells que fa 30 anys i que fa 20 anys, no?
Clar, això també m'ha fet gràcia, no? M'ha sobtat que donessis les mides de la casa d'ara, aquesta de 47 metres quadrats, perquè, clar, quan tu em penses en una escriptora d'èxit, com és el cas de Llucia Ràmit, s'imagina la típica biblioteca gegant, sí, on ella escriu plena de llibres...
La biblioteca hi és.
I que, clar, només falta el gegant, no? que tinguis aquelles proporcions de típica llibreries de fusta massissa. Clar, això també, han de canviar moltes conceptes que tenim de lo que és viure i sobreviure a l'actualitat. I en aquest llibre, clar, parla molt de tot això.
Clar.
Que hem passat de viure a sobreviure perquè som, o els que venen darrere són la primera generació que viuran pitjor que els seus pares.
Això no ho sé, perquè depèn dels pares, també. Sí. Depèn de les famílies, no?
Depèn dels privilegis.
Exacte.
I del punt de partida.
Jo sí que, a mi, mon pare i ma mare me varen poder pagar una carrera a Barcelona, cosa que jo no sé si els meus germans podran fer amb els meus nebots. No ho sé, perquè realment com pots llogar ara un pis a Barcelona? No ho sé. Però jo vaig anar a Barcelona amb un privilegi, que era aquest, no? Que dir, els primers anys tenc algú que m'apaga el lloguer i que m'apaga la carrera. Però jo vaig començar a fer feina a segona carrera. Jo me vaig emancipar amb 23 anys. Des de llavors no he parat de fer feina, I cada vegada he hagut de fer més feina per poder pagar el meu habitatge, no? el lloc on visc. Perquè de dues persones que tinguin la mateixa franja salarial, la vida és completament diferent per una que tingui una casa de propietat i per una altra que no la tingui. Perquè una haurà d'adreçar el 80%, el 40%, el 60% dels seus ingressos, tot només a sa casa. I l'altra no ho haurà de fer. És més, aquesta societat de propietaris que s'ha creat d'ençà del franquisme, que ens han posat el focus en la propietat i no han posat el focus en l'habitatge, en el dret a l'habitatge, fa que la gent, al final, digui jo, amb aquestes propietats que tenc, per la manera que sigui, puc fer el que vulgui, perquè són meves, no? Llavors, aquestes persones que tenen propietats, a la llarga podran fer negoci amb això, perquè els estan dient que tenen dret a fer-ho. I jo entenc perfectament que si tu te diuen pots fer negoci, no te poden dir però no te pots fer ric amb aquest negoci. Cadascú farà el que voldrà. I el que està passant ara, jo crec que és que s'està traspassant aquesta responsabilitat ètica de l'habitatge en els propietaris o en els individus, quan hauria de ser una cosa que estigués completament legislada. I sobretot que hem anat incorporant aquesta precarietat, com jo pensava que seria una cosa temporal, i cada vegada és una eterna provisionalitat que se va allargant i que l'hem naturalitzat completament.
I has dit una cosa molt interessant també, que és que, per exemple, els teus nebots, les teves nebodes, ja amb molt poca edat ja duen moltes mudances.
Sí.
Cosa que quan nosaltres érem petits, Pentura era que més aquella cosa que també ho dius en el llibre, d'estabilitat que tenies com un lloc a bon viure amb ton pare i ta mare i que allò era ca vostra i te mudaves, però tampoc no moltes vegades.
No, clar, i per això els hi dedico els llibres a ell, el llibre li dedico en els meus nebots, i en aquelles persones que no saben on viure l'any que ve, que cada vegada són més, malauradament, no? I és això, no?, que al final que és una llar, que és ca teva, aquell lloc on estàs estable, on te sents a recer, on estàs segur, on coneixes el teu entorn, coneixes el veïnat a qui te pot deixar un pot de sal quan en necessites, que el coneixes perquè el veus cada dia, però també el teu barri, no? També la teva ciutat, tot això es genera un teixit social que te fa de xarxa, i que no només això, sinó que és el que... Jo volia escriure un llibre sobre la vida, no sobre la meva vida, que també, sinó sobre aquelles vides que donen vida als espais. Quan a tu te diuen no pots viure en el centre, què vol dir? I qui ha de viure en el centre? No? És a dir, si no de les persones que hi vivien fins ara, com és que no poden continuar visquent d'un lloc, no? I llavors, quan te fan aquest desnonament silenciós, que és aquell que es dona quan no te renoven el contracte o te la pugen tant que no tens la capacitat de continuar visquent en el mateix lloc, tu perds tot. No només perds ca teva, sinó que tampoc pots anar a la casa del costat, perquè també està caríssima, tampoc tens aquesta possibilitat. Te n'has d'anar a l'esbarri, però és que potser te n'hauràs d'anar de la ciutat. I en el cas de les illes, Pentura, te n'hauràs d'anar de l'illa perquè no podràs viure-hi, no? Llavors, era una cosa que, evidentment, preocupa molt, i com jo m'hi he trobat, és a dir, moltes vegades pensava, ostres, que si no me renoven el contracte o no el puc pagar, me n'hauré de tornar a Mallorca. Jo que faig a Mallorca, la meva vida és a Barcelona. Però després a Mallorca tampoc tenc clar que pugui viure enlloc. Llavors, la solució al problema de l'habitatge no pot ser que tinguis la capacitat d'hipotecar-te, la possibilitat de tenir una herència o la possibilitat de tornar a la teva casa familiar. Això no pot ser la solució, n'hi ha de vegades.
Com tu deies, ara hi ha dos tipus de persones, és que poden donar una entrada i és que no.
Clar.
Perquè és que no poden donar una entrada, viuen abocats perpètuament a anar canviant de casa perquè després no poden estalviar per donar aquesta entrada.
Exacte.
I abans la gent no s'hi pot acabar perquè era més barat llogar una casa i tenies aquesta mobilitat que ens han ensenyat sempre com a europeus, que a Espanya vivim obsessionats en la cultura de la propietat.
Sí.
En canvi, a Suècia això no passava.
Clar.
i no tenien i no tenen aquesta angoixa existencial, tot i que a Europa també comença a tenir problemes d'habitatge seriosos. És a dir, no és un tema només endèmic de l'estat espanyol. Som en conversa amb Llucia Ramis, que ha guanyat el quart premi de no ficció Libros de l'Asteroide amb un metro quadrado, un assaig sobre vida i cases, però en ella ha passat, perquè clar, som la memòria de les cases, dels barris i de les ciutats que habitam. I clar, fins a quin punt perdre una casa, fer una mudança, com tu deies, del centre a Can Atix, en certa manera no és també perdre una mica de la nostra essència o de la nostra història.
Clar, sobretot perquè si som memòria de les ciutats que habitam, si som memòria de les cases que habitam, si som memòria dels llocs, quan m'on anam, aquella ciutat perd memòria, està amnèsica, no té a qui recordar. I nosaltres no podem explicar la nostra pròpia història, la nostra pròpia identitat, si no és a través d'aquesta memòria, no? Llavors, el fet de tornar també era un poc retrobar-me jo mateixa, no? Però hi ha molts llocs als quals ja no hi puc tornar, perquè no existeixen. O perquè en el cas de Can Garrubí, que era la casa familiar que teníem a fora Vila, han posat un mur tan alt, no? L'han convertit en una mena d'Airbnb. Llavors, aquest mur a mi me va fer pensar molt, no? És a dir, nosaltres que estem basats en aquests paisatges de murs de pedra seca, petits, no?, que tenim totes les vistes a l'abast, de sobte aquella paret altíssima que m'impedia veure el que havia estat camp meva, que m'impedia accedir-hi, pensava de qui s'estan protegint. Estem enmig del no-res, Garrovers, Ametllers, no hi ha ningú a molt de quilòmetres de distància, de què s'estan protegint. I jo crec que cada vegada s'està creant aquesta societat que veu la resta del món com una amenaça, no? I se protegeix de la resta de la gent, i això fa que perdem aquest sentiment de col·lectivitat, aquest sentiment de comunitat, que al final és el que fa que siguem vius, no?
Clar, te volia demanar, en el sentit aquest de la memòria, Lucía, clar, tu ets escriptora, normalment els escriptors et solen dedicar moltes plaques. Clar, si a tu te n'haguessin de dedicar una,
quina casa?
Quina de les teves 10 cases triaries? A qui va escriure Lucía Ramis? A qui va viure? A qui va estimar Lucía Ramis? Clar, és que de tot aquest univers, clar, no crec que l'Ajuntament de Barcelona i ciutat acabin posant plaques per tot, però, clar...
Per què no?
Tu vol 10. M'ha parit meravellós.
No.
A partir d'ara és moviment. 10 plaques per a Lucía. Però que seria meravellós.
No, però saps què passa? Que és vera que jo pensava, quin és aquest, d'aquest puestos, quin és el que enyor més? I és el que dic en el començament, clar, com que jo he tingut tantes cases i tant de... he sortit amb tanta de gent i he tingut tantes de feines, perquè som autònoma, freelance, tinc la sensació de que he tingut moltes vides diferents, perquè tinc moltes memòries diferents. No? I al final som el que recordam. Jo de bon som, insisteixo amb aquesta pregunta. Després, quan he tornat, m'he duit moltes sorpreses, perquè he picat a la porta a veure qui viu ara.
Ho has fet, això?
Sí.
El que se pugui contar...
Te sorprendrà que en dues ocasions ha trobat gent que coneixia.
Sí, i que jo no sabia que hi vivien. Llavors ja hi anava, tocava, deia, bé, jo vaig viure aquí l'any 1997, estic escrivint un llibre, m'agradaria veure-se a casa i tal. I me deien, ara no hi ha la meva parella, però després te dirà... Jo deia, el meu número, i al cap d'una estona rebia un missatge d'un amic meu, me deia, Ramis, què vols fer a casa meva? Quin experiment vols fer? I com que a casa teva? Això era a casa meva, no? Per què? Perquè en el final tots mos movem més o manco pels mateixos llocs i mos poden permetre més o manco els mateixos pisos, és que tampoc no podem aspirar gaire cosa
que
més.
Que curiós,
no?
Això a Barcelona,
sí.
Clar.
I on has escrit aquest llibre? A casa teva o fora?
No, aquest llibre l'he escrit en el meu pis de propietat, que encara no és meu, que és del banc. Però...
Ho has de fer ja que teva, eh?
No, sí, però és això, és en aquest pis. Uh-huh.
Clar, parlam de la complicació que suposa viure a moltes cares també per un tema d'arrelament. Mm. Clar, tu dius, jo me demanava d'on som, quan... Clar, però és que ja no només tu, el manco, tens aquesta possibilitat de reflexionar, però hi ha molta de gent que se veu envaïda d'una melangia, d'una tristesa. Jo ara pensant en Raquel Agüeros, que és una mica com la nostra Marco, que ha hagut de peregrinar per 18 cases fins a comprar-se el seu palauet allà en el passeig marítim, clar, fins a arribar a tenir la seva casona.
La teva?
66.
Mira, més, no està, això és un palau, realment.
No, 66. És un palau... No, un moment, que en Lucía Ramis no ha entès la broma. És un palau per la ubicació i perquè té una terraça amb vistes, que és una fantasia.
Mira,
que, clar,
molt bé,
no és el mateix
fantàstic.
Tenir terrassa que no tenir-ne.
Això és vera.
Hi ha classes i classes.
No, però és vera... emocionalment és una cosa que costa molt en el sentit d'identificar-te amb un grup de persones o amb d'on som, no? Mm. Jo, per exemple, vaig néixer a un poble del nord de Navarra i encara tenc a les meves amigues que van estudiar juntes i tenim un grup de WhatsApp i mos xerrant cada setmana, coses així, no? Però sí que me va costar aquesta passa que jo mai ho havia relacionat amb tant de canvis d'habitatge, que això, aquest canvi és el que a jo al manco em va permetre viure a diferents ciutats i anar a poder canviar. Jo vaig arribar aquí, per exemple, per feina i mai m'hagués imaginat que me cridarien i me dirien tens 3 anys de contracte. Mm. I ho vaig tenir i ho vaig haver de surar en aquell moment.
Sí, però també t'has posat un punt, claro, d'inflexió, que és que tu vas canviar de lloc de residència, no només de casa, sinó també de comunitat o d'hàbitat.
Sí,
jo m'imagino també el que parles d'un llibre. D'on ets? Clar, tu te sent molt mallorquina, però també... La teva vida és Barcelona.
Clar.
És que és molt complicat.
Aquest és el tema.
Gestionar la dualitat.
Jo crec que és importantíssim, quan tu vius a un lloc, establir vincles. I aquests vincles s'estableixen amb temps. Tu estimes el que coneixes. I el que coneixes és allò que tu habites, no? Que tu vius, que tu coneixes. No?
Això ho deien Aníbal Lecter.
Sí, segurament.
No, de veres, el silenci dels anyells deia que el que coveges és allò que busca de dies, allò, estimes allò que veus.
Però és així, no? I al final tu no... Les coses que estàs de pas només per fer-te una selfie, ja t'ho dic jo, que allò no ho estimes. T'agrada, però no és el mateix, no? I demanes molt de likes, però no és el mateix. Mm. Llavors, quan tu estableixes uns vincles, però saps que allò té data de caducitat, perquè es contracta de lloguer, te diu que té una data de caducitat, costa molt lligar-te fermament, perquè dius, ostres, jo no sé, no? I llavors, jo me n'he adonat que ser inquilí avui dia és estar permanentment en aquesta sensació d'inseguretat. I que és una sensació d'inseguretat que s'escampa a tots els àmbits. També sa feina, també sa relacions, també, no? I perquè costa molt establir aquest vincle, perquè dius, ostres, que jo no sé si això podrà durar gaire més temps, perquè no sé què serà de mi, no? Una cosa és que ho triguis tu, no? És a dir, que antigament teníem aquesta idea de que nosaltres aniríem de pisos més xerecs a pisos cada vegada més guapos, no? I ara mos han resignat...
I arribaríem a tenir una llibreria una vidriera grossa.
Clar.
El somni de tothom.
Pensàvem, no?, que aniríem a més. I ens hem resignat... ens hem resignat a anar a menys, no?, a anar a manco. Llavors, aquesta cosa de dir, ostres, és que no puc accedir a res més, fa que al final tinguis una mica de por. I jo m'hipoteca a contracor. Jo no m'ho volia hipotecar, no m'hauria imaginat mai que me compraria un pis de 47 metres quadrats a Barcelona. Jo quina necessitat tinc jo ara d'estar endeutada en un banc durant 30 anys?
Notes aquesta...
Però no, va ser la calma total en aquell moment. És a dir, no he de passar pena més, perquè no me faran fora d'aquí. No he de començar a cercar pis una altra vegada, no he de començar a fer mudances una altra vegada, no he de començar a carregar els 50.000 llibres que tinc una altra vegada. És a dir, faré el que podré amb això i, clar... I una cosa que me posa molt nerviosa de tot aquest tema, és que, i fent el llibre ho he constatat, és que, clar, la gent que sempre ha estat propietària o que sempre ha tingut aquesta possibilitat de tenir un habitatge propi, no entén aquesta inquietud dels que vivim de lloguer. I es pensen que és una cosa voluntària. I dius, no, perdona, és que jo no he pogut accedir a un habitatge abans, perquè jo no tenia estalvis per pagar una entrada, perquè jo no tenia la possibilitat d'estar... No sé, o sigui, jo no visc en parella, per tant, visc tota sola, tot això, totes les despeses les he de carregar jo tota sola, he de compartir pis...
Això compta amb les meves 50 millors amigues, que n'hi ha 30 que són fadrines, i clar, sempre és eterna discussió de que es llum, s'aigua, es gas, s'internet en solitud,
és molt
se
fort.
Fa molt feixut.
Molt, moltíssim.
I pagues igual, gairebé igual que si fossin dues persones.
Clar.
Sí, perquè es canon fitxa, malauradament, no diu na Llucia és tota sola.
Clar.
Té un canon fitxa i si el pots repartir entre dues altres persones millor, però si només ets una, malament rai. Clar, aquest tema l'has triat per fer el teu primer llibre de no ficció. Has exposat en primera persona un tema com a molt personal. No sé si compartir aquesta experiència t'ha fet sentir més exposada o més acompanyada. És a dir, la gent diu, és un tema que tots, a un moment o un altre, empatitzant sí o sí, siguis propietari o no, pots entendre perfectament aquest drama. Tu que t'has sentit més exposada, perquè part de la teva vida aquí, o més acompanyada, perquè seguien tantes aquest procés?
Jo, en el fons, com tots els meus llibres són autobiogràfics, ja m'he exposat tant en els llibres anteriors que aquest és un mes, no? Els altres deia que era ficció i aquest dic que no és ficció.
En aquest sentit, ja ho confessa de la portada. Perfecte. Com diria Tico Medina, no hi m'ha llamades.
Ja però més que sentir-me acompanyada, volia... queda una mica raro dir-ho, però volia acompanyar. Volia dir, escoltau, jo... he volgut saber com és que hem arribat fins en aquest punt. Com és que som on som, no? Perquè és una pregunta que feia molt, molt, molt sovint jo. Com és que hem arribat en aquest punt, no? I què ha passat, no? I al final també volia posar en valor la feinada que han fet periodistes i llibres d'assaig pur i dur sobre la investigació al voltant del tema de l'habitatge, que és una feinada brutal i que quan he llegit tots aquests llibres d'ençà que me van donar el premi, fa un parell d'anys o tres, que era un projecte, és un premi o projecte, m'he llegit tot això, he fet una immersió en el tema de l'habitatge i dic, ostres, ara ho entenc tot, no? I volia posar molt en valor això, no? Que quan tu llegeixes aquests articles i quan llegeixes aquests llibres, te col·loques, no? I saps què ha passat. Perquè també veig que hi ha aquesta, com, aquesta tendència a enfocar-ho sempre cap a les persones. El problema no són els individus, el problema són les administracions, que no estan fent el que han de fer. I el problema és que aquí hi ha uns interessos que també ens porten a una situació que és molt difícil de ara mateix estem en un... És molt preocupant, no? És a dir, la situació en la que ens trobem.
No, i a més, en aquesta problemàtica ho comparteixen bé, tots els partits que governen, no? És a dir, no importa siguin d'un costat o d'un altre, és un tema realment molt preocupat, que és molt difícil ficar-li mà, i que és molt difícil també ser pioner, no? Emprendre decisions en la que en les que tu creus.
Jo no sé si són conscients de la dimensió. Jo, sincerament, crec que no són conscients de la dimensió.
Trobes que no?
No, perquè... I sobretot quan hi ha polítiques d'habitatge social, haurien de fer-se polítiques d'habitatge social de lloguer indefinit. Mm. No hi ha sòl públic perquè tot ha passat a mans privades, sí, perquè ho han anat privatitzant tot, per tant, hi ha poc sòl públic per fer això, però és que, a més, com que ens han inoculat tant aquesta societat de la propietat, que hem de ser propietaris, pensam que tenim dret de ser propietaris, però no pensam que han de pagar impostos perquè un altre visqui en un lloc, no? És a dir, així com sí que hi ha una educació universal i sí que hi ha una sanitat universal, el tema de l'habitatge, això de dir, mira, els nostres impostos aniran a pagar habitatge social de lloguer. Això no sé si tothom ho acceptaria. No sé si això dona vots. En canvi, el que sí que dona vots és dir-te tothom podrà tenir un habitatge en propietat o tothom podrà fer negoci amb el seu habitatge en propietat. Això sí que dona vots, saps? I dona uns determinats vots. Però, per això insisteix molt en això, no s'està posant al centre, trob, en el dret de l'habitatge. I sobretot en el dret a l'habitatge digne. Què vol dir digne? Jo, en un moment donat, planteig que digne és que no te puguin expulsar del lloc on vius, perquè és el lloc on tu hi tens la vida. Com hem normalitzat? Una cosa és l'accés a l'habitatge, que és molt dur per joves, però una altra cosa és, quan ja hi vius, que te puguin fer fora. Que això ho veiem cada dos per tres, perquè ve un fons d'inversió que compra tot l'edifici, perquè ve no sé qui i te fa fora, o perquè l'altre vol cobrar més, o el que sigui, no? Ara, jo això no ho havia vist mai, que tu estaves pagant la teva renda, que tu estaves pagant els teus impostos, que tu ho feies tot bé, no? I que tot i així te puguin dir tot això que és la teva vida, fora, te n'has d'anar a una altra banda i no tens on anar.
Totes aquestes reflexions i moltes més les trobareu en aquest llibre i també la part més personal, que a mi m'ha sorprès també va de fer aquesta revisió, que jo no sé si me faria peresa de pensar ara en totes les cases que he estat, en totes les persones que he viscut.
Que te faria peresa?
Crec que sí.
Però no a tothom li agrada això.
A tu no te n'ha fet, està clar.
Jo m'agradava explorar aquestes jos que no sempre reconec, aquestes persones que he estat al llarg de la meva vida, que trobo que és un element... és un element literari bastant divertit.
Sí, no. No, clar. Per l'actor és fantàstic, gràcies. És a dir, això sí que t'ho hem d'agrair.
Sobretot jo llegia coses... O sigui, ho escrivia, no?, i deia... Hòstia, no sempre m'he caigut bé jo amb mi mateixa, saps què vull dir?
Ja passa.
I sí, ho he
passat. Però no t'ha costat, t'ha agradat fer aquest exercici de pensar les persones allà on has viscut?
Sobretot perquè me n'adonava de fins a quin punt mos condiciona la vida el lloc on vivim i en quines condicions ho feim, no? Mm-hmm. I no només d'una forma arquitectònica i no només urbanísticament, sinó també aquesta inseguretat o aquesta inestabilitat, com això mos condiciona en tots els aspectes de la vida, sí.
I ja només una darrera frivolitat, avui portada de lectures, Aitana Sánchez Gijón amb Mats Iglesias.
Ho he vist.
Què t'assembla? És que jo des d'ahir estic en xoc.
Ojalà fos vera. És vera? Les fotos són reals, no són d'intel·ligència artificial?
No. Tot apunta que és cert, que com a mínim un frec han tingut.
M'agrada molt. M'agrada molt.
Sí.
Ja està.
Això te'n dona per un altre llibre.
S'opinió de Llucia Ràmires, m'agrada molt.
Sí, sí.
Fins aquí.
Veus com a tothom li agrada. És que tothom està content amb aquesta història.
I d'altres llibres en un, aquest, perquè tenim un assaig sobre habitatge, unes experiències personals sobre aquests habitatges que ha viscut la Llucia Ràmires al llarg de 30 anys, i un retrobament amb aquests habitatges, a veure en què se troba,
sí,
actualment. Per tant, són tres llibres dins un.
Mira, sí, crònica, memoris i... vaig.
Molt divertit i molt recomanable. Que si voleu saber més a les 7, a Rata Corner, avui,
sí,
el presentes.
Sí, exacte.
Anna Cati Moya, que vagi molt bé, que segur que hi anirà.
Moltíssimes gràcies.
I gràcies a tu. Gràcies.
Gràcies.
Tres ràdios, història. Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Per Pasqua, molts fareu festa, d'altres treballareu. Sigui com sigui, a IB3 Ràdio ens hi trobaràs els festius, amb bocins d'història, amb fragments de programes amosos, curiositats i bona música.
Inici de reproducció.
Equip de guàrdia, els festius, a partir de les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Pep Dià.
IB3
Ràdio. Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Quina paraula creus que s'està perdent?
Hola, som en Julià i una paraula que crec que està en desús és xovec, que significa que te pega la son. Tenim molta son.
Gastronomia arxiana amb la senyoreta Brioche.
Acomiadàvem una Llucia i una Raquel, perquè clar, ja que tenim de coses per parlar, que s'han pogut estar tot el dia aquí.
Haurà d'anar...
Senyoreta Brioche.
Com estàu? Sí, és un temazo, sí, està...
Estàvem aquí entretengudes en la conversa, tothom. Total. Aquí, quant de pisos heu viscut? Tothom, jo 7, jo... Raquel de 8. No.
Quina borrada,
eh? La Raquel també és una...
Llucia 10.
És una excepció.
Sí.
Una senyoreta Brioche,
ara no me vull posar en modo lloguer perquè me pot entrar una depressió.
Jo
estic molt ben cuidada de moment i per favor que no se rompi s'encanteri, perquè agraeix moltíssim a les persones que me cuiden des de, no? No saps a on, però que la màgia segueixi. I sí, anem a parlar d'unes altres coses.
Sí,
que és més entretengut.
Que...
O d'ous, ous.
De felicitat.
Sabeu fer un ou bullit?
Ah, sí, crec que sí, no ho sé.
En quant de minuts són? Sense mirar...
Jo el
punts.
Porto 8.
Ai, jo és que ho deixo una estona.
Però no mires rellotge.
Com el vals. A mi m'agrada de 8.
Bullit.
Perquè a mi m'agrada fet.
D'acord, bé, un ou bullit pot arribar a ser 10 minuts, d'acord? Sí. A dins de llibres de...
Sí, a vegades 9, a vegades 10.
Tècniques culinàries, li deim TECU, nosaltres, TECU, tècniques culinàries.
Han de ser 10.
Un dia en parlarem, perquè a més ho he dit aquí com una xuleta, perquè clar, hi ha la classificació dels ous que són en clovella, sense clovella, en càscara, sense càscara, batut sense batre, evidentment, una vegada, per batre ja has de barrar un pot sou, no?
Sí. Hi ha gent que fa aquestes coses rares. No sé si l'has fet tu mai, que fan un foradia sou i fiquen com una espècie de turbina per mesclar-lo i llavors bullen i els hi queda tot junt. Que jo trobo que això ha de ser una merdussa. També, però has de tenir com molta força per remenar-lo.
Jo, sincerament, aquesta cosa, aquesta marcianada, no l'he fet encara, no. Però queda pendent. Eh?
Però ara per encara els ous estan molt de moda.
Bé, els ous és una proteïna que diuen super mega completa, llavors és una manera, i més, ara són els ous de Pasco, i serà la nostra manera de menjar els ous de Pasco serà bullits, però amb una greixera d'ous.
Exacte.
Què et sembla?
Fantàstic.
Mira, per Pasqua se fan ses mones i normalment ets ous de xocolata, sí? Si voleu aprofitar per fer una volta per ciutat, l'altre dia la vaig fer perquè per una feina de sa meva havia d'anar a fer tot el recorregut de ses desforns, estan impressionantment precioses, engalanats tots amb unes mones precioses que ja semblen arquitectures.
Sí, però aquestes mones me fa com a cosa després menjar-me-les. Quan me n'han regalat alguna, me'n recordo una quan era, devia tenir 17 anys, que ets a darrere que me regalaren, que era com un arbre.
Sí.
Vaig estar una setmana menjar-me'l, perquè dic, ara jo he de desmuntar aquest arbre, perquè és vera que són precioses.
T'entenc, que a més venen sempre amb monigots o cosetes.
Sí, en cel·lofana,
o figuretes de paper.
Orfebreria.
No, sí, orfebreria. Però és vera, fa pena, però d'alguna manera també són mones per compartir, no? Antigament se regalaven, es padrí jove regalava sa mona fins a que sa persona tenia els anys per fer sa comunió, i posaven tant d'ous, perquè sa mona era de pasta, per dir-ho d'alguna manera, hi havia els mateixos ous que els anys que tenia aquella persona, normalment fins a 8, no? Uh-huh. També s'ha de dir que aquesta relació, a mi hi ha una cosa que m'han volgut passar mai, perquè un cuní du ous. No, una gallina de cor.
És una tradició que no és d'aquí.
Bé, és una cosa que ve d'enrere i està connectat en sa primavera, que és el renaixement de sa vida, i sou, que es reneixer de sa vida, i que també ve d'una abstinència de sa edat mitjana, que hi havia molt d'ous en aquells moments, i no se'ls podien menjar, i perquè no se fessin malbé, els rebutgien i així aguantaven més. I els decoraven, i com a agraïment els regalaven. Era com una ofrena guapíssima que podries fer a algú que estimaves o que te quedava a prop. Eh? Llavors, sau se va convertir amb aquesta simbologia.
Sí,
sí. Que bé, després hi ha moltes cultures, moltes religions que agafen molt de pes o manco pes. Eh? Nosaltres ara ho parlant des d'una cosa molt free, molt tarsiana, i representant sau com una cosa divertimenta que normalment de xocolata i de més. Però com que d'alguna manera aquí et se butxaca, perquè per anar a comprar una bona mona de xocolata n'has de preparar un parell de dos, bé, sí. Nosaltres farem els ous bullits, que ja haurem fet sa Pasqua, i una greixera d'ous. I aquesta...
Que s'han de bullir els ous.
Exacte, llavors ja tenim els ous fets. Llavors, el primer que haurem de fer és farem ses quantitats, ja sabem que a gastronomia arsiana res no és massa precís, perquè allà on mengen 4, en mengen 10 si fa falta, però el que primer que farem, aquesta recepta entre 4 i 6 persones, serà bullir els ous, 10 minuts. I aquí tothom me demanarà, amb aigua que bull, amb aigua que no bull, jo recomano, si sou de gelera i ho poses amb aigua molt calenta, se trencarà i sortirà de vegades, fa com aquella espècie, com aquell regalimet. Si tu has comprat just avui tots ous i encara no estan dins la gelera perquè a les tendes no estan dins la gelera, els pot posar a partir d'aigua, així com tu vulguis. Uh-huh. I quan arranca a bullir, 10 minuts. Una vegada estan, per aigua freda, amb un calador.
Això s'ha de fer, oi?
Sí, has de tallar la cocció, ja. Si no, allò segueix continua amb una calor interna i acaba...
Clar,
i
si estan massa bullits ja no són bons.
No, fan aquell olor de sofre, no? I se posen com a verds en el costat de la proteïna, canvia de color, i això és sí, massa cocció.
Però poc, per tant, recomanant 10 minuts.
10 minuts, de talla M, perquè si després són grans o són petits, evidentment, si tens una quica, el millor, el que tu dius, en 8 minuts t'abastarà.
Jo en 8 minuts m'agrada perquè queda un poc més melós.
Tu tens ous de Montuïri, però. Sí. Per això els detenim 8 minuts, perquè no s'han de... perquè els altres, el millor, són més grans els que compram en el supermercat. Pot ser, sí. Després farem un sofrit, un sofregit, un fondo, amb dos alls, un manat de grells tot teat petit, Tres tomàtiques de remellat teades, una fulla de llorer i agafarem un poquet d'oli de sa citra i tot allà és que faci xup-xup.
S'ho fregit de tota la vida.
De tota la vida. Això?
La base de
quasi tot. De quasi tot, per no dir tot. Que, de fet, si no tens tomàtica, també tens un sofrit. Vull dir que no passa res. No queda coix. Quedarà igualment saborós. Llavors, per una banda tenim els ous, ja estan pelats i bullits, o bullits i pelats, tenim aquest sofrit sofregit fondo i ara venen les verdures. Aquestes verdures són ara de temporada i són pràcticament verdes. Comença la primavera i la primavera se relaciona 100% amb les baines.
Sí.
D'acord? Llavors, ara aquí tenim, evidentment, les carxofes, que no són una vaina, ja ho vàrem parlar la setmana passada, que les haurem de preparar d'aquella manera que mos agradi a nosaltres. Després posarem xitxeros, els tirgassons,
o pèsols,
i faves. Les faves les podràs posar la vaina sencera si són tendres, la faràs neta, evidentment, i la tallaràs, o la pelaràs, que tindràs el bessó, o encara pelaràs el bessó. Evidentment, tindran temps de cocció diferent. Si ho fas així, que t'has comprat unes faves perquè n'hi havia en el mercat, que són tendres, jo m'ho menjaria tot. Només llevaria com una mongeta que li lleves el capet que està enganxat a sa mata perquè és un poc més fibrós, però si no, te la menges sencera, d'acord?
Però normalment les faves són com també grosses i en sobre són gros.
Depèn
d'allà on
depèn. És que la pots comprar tendra. A mi m'encanten, que són així la millor de...
Sí,
no sé, què seria aquesta mida? 10, 15, una cosa així.
Com una mongeta.
Com una mongeta. I estan delicioses i t'ho menges tot. Sí, t'ho menges tot 100%.
Sí.
Els xitxeros, que sí que s'han de pelar. Uh-huh. Després hi ha els pèsols de bullir. Saps quins són?
Sí.
Que se lleva només el lateral, que en castellà se diuen tirabecs, però tirabecs no sé si està bé o no, nosaltres li deim pèsols de bullir, que això també se menja tot sencer. I aquí també hi poden entrar, si vols, patates teades, couflori, pastanagó, pots posar el que vulgui, llavors tens allà aquell sofrit i tiraràs les verdures que acaben de dir, ràpidament dic, carxofes, xitxeros, faves i, si vols, unes patates.
Home, teades, les patates per fer paret.
A mi m'agrada, però, la patata. Agafa aquell gustet.
La greixera d'ous, sempre amb patata.
Sempre amb patata.
I sempre carxofes. Si no tenen puzzles, no passa res.
Jo quasi sempre que hi hagi faves, perquè és quan veig la fava que pens amb...
Sí, perquè també la fava me sap greu, però és poc agraïda la cuina.
En Xisco riu, perquè és una paraula polisèmica.
Clar, no, però m'ha fet gràcia això de la fava és poc agraïda.
A la cuina, perquè... Com la cuines? Explica-m'ho amb altres. Quines receptes?
Bé, ara aquí estem intentant evitar mirades.
A mi les faves a la cuina, per exemple, no m'agraden. És a dir, com a cuinat, no.
Un cuinat de fava parada...
Me fa molta mania la textura. Zero,
no,
zero,
però no
zero.
Estan parlant de ses faves seques, parlant de ses faves tendres. Sí. Que aquelles
tendres
faves
tampoc.
Tendres amb un pot de... Les has tastades mai amb un pot d'oli i herba sana?
Només en menys si són tipus edamame.
Ah, idò, no
és això?
Sí, és això?
Sí, però és molt petit, edamame.
Bé, però hi ha faves i faves.
N'hi ha d'aquestes, sí.
M'entén, llavors.
Totalment d'acord.
És que han de saber on anar a cercar a edamame. Vull dir, han d'anar a saber on han d'anar a agafar la fava.
Això també em fa gràcia. Edamame sí, perquè s'ha posat de
clar, és que hi ha un absurd total i continuat.
Per aquí no pas. Jo només diré que tipus edamame... Jo només em menys si vas a un restaurant asiàtic i t'ho posen de picada i normalment et solen fer amb una miqueta de tat de cortí, és a dir, fan com un,
sí,
com un masclum.
Un poquet de sal.
I tot embascat a la sal.
Cap mesclat. Ara mateix m'acaba de sortir la deconstrucció de la greixonera d'ous.
Clar.
Molt
ben vist.
No, perquè clar, aquestes si faves... millor aquesta cosa tan nostrada no queda tan orientada o tan oriental, anem a fer una espècie com a de amanida...
De ramen.
De amanida de faves repelades amb ou bullit, poixer, amb el sofrit i les carxofes i la patata, llavors tots els components de la greixera d'ous construïts d'una manera...
Que se diuen ara aquestes carxofes que també...
Les xips.
Xips de carxofa.
Les xips de carxofa. Tot està boníssim, no? És veritat que jo he de dir una cosa. Si m'ho anam, si jo me'n vaig amb la meva memòria digestiva, a més ho dic així, segons quines greixeres d'ous, no me sentaven bé, i no estic parlant de les flatulències, estic parlant de que hi posava molt d'oli, llavors se fa com a feixuc, no? És com una cosa molt pesada. Però si calcules i ajustes les sí. mesures d'oli...
Estan en el seu punt.
Estan en el seu punt. És que és boníssim, és boníssim.
Sí, un pes els ben posats.
Un bon sofrit. Amb les verdures que tinguis, si ha de venir a margalida, 100% ha de haver carxofes. A més, són de temporada. Si ha de venir natiu, pot posar sa fava sencera, vull dir, en sa seva vaina i tota té adeta. Et xitxores peladets, dues patatones i una ou bullita damunt, jo que vol que vos digui, deliciós.
És un nostre ramen vegetarià.
Clar, perquè aquí ho duc dins el guió que pues, bé, els ous estan bullits per una part, duim el sofrit, amb all, grells, tomàtica garreada, fulla de llorer, posam aquestes verdures de carxofa, patates, xícharos, faves i el que vulguem. I després d'això, molt curt, un poquet d'aigua, líquid. Per què? Perquè ha de fer una mica de xup-xup. Evidentment, no, jo som fan de posar molt poca aigua perquè les verdures començaran a suar. S'ajusta perquè cogui. Tapa la greixera perquè així faràs que no s'evapori, que quan vulgui evaporar el líquid, tocarà la tapa i tornarà a entrar dins la greixonera. Una mica de sal, una mica de preva i una mica de preva a bord, deliciós. Opcional, herbes fresques, fonoll, ofabaguera, herba sana, i això és un plat que no du farina, per tant no du gluten, i és un plat que a més tampoc té carn, llavors és per tots els públics.
Per demà i passat.
És perfecte, no?
Per demà i per passat demà.
Hi ha moltíssima gent que, anem a dir-ho, si t'has de menjar una panada i després te posen un arrebossat, no fa falta. Pots fer una greixera d'ous, que és una mica més lleuger, no du carn, ja du carn, la panada, vull dir,
no,
és un contrast.
No, i que si la poses ben presentadeta, com si fos un ramen en sou bullit al mig i ben guapet,
jo
fa més
no
mengera.
Vull que presenteu la greixera d'ous
no,
com un ramen. No, jo no vull que la presenteu com un ramen.
La greixera és greixera.
Jo vull que la presenteu com una greixera.
Vale.
Sí?
No,
n'Andreu Manresa, vos rebentarà.
Jo dic, perquè sigui, jo que sé, com que ara tothom ven coses...
Hi ha unes cassoletes meravelloses, petites, guapíssimes, de fang, de test, que les podeu fer individuals. Sí, sí. Que les posàvem...
Se tarda en so fang, que heu dit, perquè jo fa un mes i mig que estic esperant uns tassonets de fang que m'ha de fer en Raquel Agüeros.
Bé.
Heu dit, perquè no és tan
bé.
Senzill el tema del fang.
Bé, el mestre és el mestre.
Clar,
cadascú té el seu sistema.
Sí, jo estic parlant d'un altre tipus de fang, però hi ha unes cassoles precioses que això... damunt un plat de que se diu, de test, amb una torcaboca, servilleta, tela... És que...
Bé, jo també me referia a això.
Es queda preciós, no, individual, és preciós, amb una cuera de pal... que ja... A mi no m'agrada la textura de la boca, el contacte de la fusta...
Zero.
Jo m'almussa.
A mi també m'almussa moltíssim.
I tu aquest no fa el mateix gust.
No.
Això que jo tocava xatxa i a vegades ho passava malament.
És de canya, no? És un... És, clar, i sí? Sí?
A vegades sí, m'almussava.
Sí, sí. Ja no bufes?
Ara no, però bé, vaig bufar molt bé.
Bueno, estupendo. Bé, aquesta és la meva proposta, que és una greixonera de sofrit amb verdures afegades, que quedin ben grenyals, en el meu gust, així com a mi m'agraden, si te queden massa cuites, fer puré, no sé com que te digui, és l'únic que pot fer. I si és dia demà, vos ve de gust, aquí, a la mateixa recepta, posar-li uns talls de carn,
també
se pot.
Perquè és arsiana.
És arsiana. Sí, sí. Total i 100%.
Visca la greixera d'aus.
Visca la greixera d'aus. He de dir que m'ho anant de vacances...
Sí.
Que curiós aquesta cançó. Justament el tall que no vull recolzar. Ara boicota Adam, no? Adam. Jolín!
És tan ràpid que no hi som atents a tot.
Aquí hauríem de dir, no sé, és que ho pensava, gràcies. Gràcies.
Sonomatopeia de la teva cançó.
Ho vau pillar ràpid, sí. M'ho anant de vacances, bueno, jo me'n vaig de vacances, ho sabeu, no?
Sí,
sí, vos duré aromes.
Que bé.
I una cançó guapíssima que ja la tinc preparada, Xisco. Ja tinc la versió feta de... Aix Escol,
aquí,
és a dir que...
Aquí esperam.
Quan tornem...
Te'n van molt de dies?
Suficients.
Molt bé. I de bones festes.
Igualment.
Ara tornem. No es quedi ferrat. Dam, dam, dararam, dam, dararam,
dam, dararam. IB3 Ràdio és diversitat.
IB3 dona una mà a la Fundació Down i Més. La Fundació Down i Més té com a objectiu principal millorar la qualitat de vida de les persones amb síndrome de Down i altres discapacitats, promovent la seva autonomia personal i la seva plena inclusió social, educativa i laboral. També treballa per defensar els seus drets, potenciar el seu desenvolupament personal i oferir suport, orientació i recursos a les famílies per afavorir una vida digna i independent. Més informació a www.downimes.org o al telèfon 670 56 88 81. IB3, tots donam una mà a la Fundació Down i Més.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, se'n veia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. El Guateque Musical.
Acabant programa, avui sí que posarem un parell de dies de punt, però, dit de punt, però no és que facem punt, bé, no sé si fareu guinxet vosaltres i punt, de creu,
no ho crec.
No ho heu pensat, no? Miquel, Xisco, posem un pot de música abans d'acabar aquest programa, avui dedicada al dia d'enganar.
Així és, per això celebrarem aquesta herència de la dominació britànica de Menorca, ja que és April Fool's Day anglosaxó, ens servirà d'inspiració per un guateque que cantarà a l'engany i a les mentides. Començarem per la Ludwig Bank i el seu Enganyar-te, una cançó que posa sobre la taula l'engany des d'un lloc proper, gairebé domèstic.
Rere què deia l'ahir, però l'avui encara tarda. Pels vols de la línia 5 he apurat una calada i pujo a un metro de nit que es fa clar cada parada. I el primer matinador i l'últim de Titus Carpa m'assenyalen amb el dit.
Torna ara per Andreu Baló amb No enganya, una declaració clara, no mentir. El manco la voluntat de no fer-ho, dues cares d'una mateixa mona, d'enganyar o resistir-se a fer-ho.
Jo sóc ningú i ningú m'anomena. Ho he dit i mai ningú no em va fer cas. He proclamat un propòsit tenaç de ser ningú pels camins del meu poble.
Quan l'engany ja no és una broma, sinó una ferida, arriba Paquita la del Barrio en Tres veces te engañé, un clàssic directe, sense filtres, que mescla confessió i retret en una mateixa frase.
Tu que me dejabas, yo que te esperaba, yo que tontamente siempre te era fiel. Desgraciadamente hoy fue diferente. Me topé con alguien, creo que sin querer. Tres veces te engañé, tres veces te engañé, tres veces te engañé. La primera por coraje, la segunda por capricho, la tercera por placer.
Tres veces te engañé. És que era Paquita del Barrio.
Sí, sí, més suaus.
Quina mestra.
La reina d'aquestes coses.
De tot.
Més suaus que en Paquita són els Flip Boom Mac, que aposten per les Little Lies, les mentides petites que es diuen per sustentar una relació o per evitar enfrontar-se a la veritat.
I perquè no totes les mentides són iguals, és el torn ara de Hips Don't Lie, de Shakira. Una afirmació clara, el cos no menteix, encara que les paraules de vegades sí que ho facin. Oh, baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body. I'm on tonight, you know my hips don't lie, and I'm starting to feel it's right. All the attraction, the tension.
Però Shakira, que ha agafat el relleu de na Paquita, la del Barrio.
Una mica.
Contemporàniament.
Sí, sí. És na Shakira, la del Barrio, si m'apures.
De Barranquilla, sí.
Però no, no, com diria ma mare, no s'ha guardat res en els gavats.
No, no, no.
Ho ha explicat tot, na Shakira nostra.
Tot ho mostra.
També hi ha mentides en majúscules, com la gran mentira de la Casa Azul, quan l'engany ja no és puntual, sinó gairebé estructural, que soni.
Llàstima que no han tingut temps d'ambient també d'en David Bisbal, posa-lo un segon, i Elena Gabeldo, encara que sigui de fons, Toni Cardell. Així hem d'acabar. No ho trobau?
Sí, sempre. En Bisbal sempre suma.
I de moltíssimes gràcies a tots, Toni Cardell, el control tècnic, Xisco Nadal, Miquel, Junqui, Celestí, Oliver. Nosaltres tornem.
Molt d'anys i bones festes.
Dimarts.
Dimarts,
i bones
sí, sí.
Panades.
Dimarts.
Fins aviat.